Vinga, ja saludem aquí asseguts amb naltros a na Rita Costa, na Rita en Constantino. Molt bon dia, Rita.
Hola, bon dia a tothom.
També tenim en Francisco Torres, en Francisco d'Enxumeu d'Esmoliner. Molt bon dia, Francisco.
Molt bon dia.
I per telèfon tenim n'Esperança Guasch, n'Esperança, en aquest cas, de Can Toni Guasch de Sa Punta. Molt bon dia, Esperança.
Bon dia.
Gràcies.
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Com estàu vos?
També, la mar de bé.
Perfecte, gràcies als tres i, sobretot, en primer lloc, enhorabona. Ja sabeu, el 8 de juliol passat es va celebrar el ple extraordinari amb aquell únic punt de l'ordre del dia, la proposta d'atorgament de les distincions honorífiques per aquest any 2022 amb motiu de la celebració de Sant Jaume, Diada de Formentera. I el ple va aprovar per unanimitat atorgar la medalla d'or de Formentera als coneixedors i transmissors de les tècniques artesanals tradicionals. Es tracta d'un col·lectiu que, generació rere generació, ha aprofitat els recursos de l'illa, com ara la fusta, la pedra o la vegetació, per vestir i donar resposta a les necessitats de la casa, amb tasques com l'obtenció de calç amb forns o l'encordat de cadires amb espart, també del camp i la terra, amb la tècnica de les parets de pedra, i de la mà, amb els ormejos de pesca, com ara moreneis o nanses, aplicant tècniques que formen part del patrimoni immaterial de Formentera. Com a representants, i de fet seran algun d'ells doncs, que aniran a rebre aquesta medalla d'or en l'acte de diumenge, tenim aquí, doncs, com dèiem, n'Esperança, na Rita i en Francisco. Esperança, vau rebre alguna cridada? Us van venir a veure del Consell per dir-vos que aquest premi vos corresponia?
Sí, m'ho va cridar Nana Joan i m'ho va dir, que mos havien fet seleccionats per la medalla d'or de Formentera.
En aquest cas, vos la rebeu com a cosidora mètode tradicional, no?
Sí.
Com és la manera de cosir a Formentera?
Bueno, ja fa anys que m'hi dediquen això i, per desgràcia, pues, no hi ha molta gent que sigui aficionada a seguir en la tradició i tot això d'aquí, però bueno, jo va ser la meva mare la que me va ensenyar les tècniques i tot això de quinetes, i entonces estic intentant seguir en la tradició i el més semblant possible a l'antic.
Uh-huh. I, clar, quan diem cosidora de roba tradicional, ens referim a
gonelles, faldellum, roba de pagolots i, en fi, tot el que això porta. El que passa que a Formentera hi ha poca
sortida, més enllà poca de les colles, sortida. No? Les colles de ball tradicional.
Sí, però ara mateix hi ha poca artesania, per dir-ho d'alguna manera, perquè ara mateix, com són espardenyes, no sé si hi ha algú, mantons, esfaldellins, esbrodats i tot això d'aquí, es té que anar a buscar Eivissa. En fi, està deixat una mica de sa mà de Déu, això.
Uh-huh. I vos us agradaria poder transmetre aquest coneixement a noves generacions, ja siguin de la pròpia família o coneguts? Ho esteu fent?
Sí. Pues m'agradaria, perquè és el que dèiem, que això d'aquí s'està perdent i és una llàstima, perquè són tradicions molt antigues. Antigament, el que dèiem, que cada qual es feia la seva roba i tot això d'aquí antes, i avui en dia, pues, s'ha perdut molt, perquè no sé si hi ha molta més gent que s'hi dediqui en això.
Quan vareu cosir la vostra primera peça? Ho recordeu?
Sí, fa 25 anys. Varen ser els meus fills, els primers que vaig començar a cosir per ells, i a poc, pues, gent de les mateixes colles i tot això, i qui t'ha fet la roba? Ah, mira, sa mamà. Ah, bueno, pues, ja es posaven en contacte amb jo i he anat ampliant així.
Molt bé. També tenim aquí... No pengeu, perquè també vale. Tenim aquí en Francisco i en Rita. Rita, en aquest cas, tu, per encordar cadires amb espart, porteu un bolso que apareix espart.
Sí, però no està fet meu, eh?
No està fet teu, aquest, eh?
Ah, tinc d'aprendre a fer-ne de bolsos, també veuràs. Ja.
També, potser tindria més sortida, no?
Tal vegada, sí.
Seguiu fent tallers d'encordar cadires.
Sí, bueno, ara el darrer que vaig fer va ser per Nadal, que hem passat, va ser el darrer que vaig fer i vaig quedar molt contenta perquè va venir molta gent, va, bastanta de gent amb gana d'aprendre i sí, posa molt d'interès.
Mm-hmm. Quin és el secret d'una bona cadira d'espart?
Bueno, el secret d'una bona cadira d'espart és ben estirar la corda. Perquè si...
S'ha de fer força?
Sí. Sí, perquè si no estires bé la corda et queda fluixa. Entonces,
doncs balla, no?, una mica.
Sí, et fas bolles,
fa panxa.
Et fas bolles a les mans. Però això, li agafes el truquillo i vegues un bon tironet així amb força i llavors amb una cunyeta i un martellet vas ajuntant les cordetes perquè quedi ben apretadeta i deixar-la el més polida possible. Jo som molt piquismiques en les coses i m'agrada que quedi polit.
S'ha de tenir traça, no? Perquè, clar, no s'ha de tenir tanta força com traça, no? S'ha de fer el gest.
Sí, més traça que força. Però bueno, hi ha que tenir les dues coses. Però no, és una feina polida, jo m'agrada. Sí, sí, sí.
Ho seguiu fent per encàrrec, per cap vostre?
I a casa, quan se m'espanya una cadira, també la rec, perquè a casa mos varen ensenyar a no tirar res. Entonces el papà ell mateix feia la cadira, el que era l'estructura de madera, que potser havia anat a córrer a la vora i havia trobat una taula i li servia per fer la cadira. O
així,
sí, o de sabina. La sabina és molt bona per fer les cadires.
I però clar, la sabina s'ha de polir, s'ha de limpiar...
Sí, té d'estar ben madur, o sigui, té d'estar seca, sa branca, i es té de ben cepillar i fer-li dalt-li la forma que té de tenir. Els papals ho feia molt airosos, perquè els hi feia el respaldo de darrere, no el feia dret, així com ara les cadires compres una cadira i tens respaldo dret, els papals li feien un micoia d'inclinació i s'és tan a ple amb aquelles cadires...
Mm.
I els feia molt polides, i llavors papà i sa mamà els encordaven. Jo he après d'ells.
Mm. I algun cop que aneu a algun, no sé, restaurant, alguna terrassa o així, veieu cadires d'espart com les de Formentera o no?
Bueno, les cadires que hi ha avui en dia són comprades.
Mm.
No són fetes aquí, però són molt aparegudes. El que passa que, bueno, tenen una estructura una mica diferent. Jo, d'una cadira de pagesa, com feia el papà, per exemple, a una cadira comprada, li veus una diferència.
Mm-hmm.
Sí, sí. Me'n record que els hi feia inclús dalt dels barrerons, la respaldo de l'esquena, dalt de tot li feia així unes grasetes, saps, en su punta corrent, els deixaven polides.
Mm-hmm. I també tenim assegut aquí amb nosaltres en Francisco Torres, el vell col·laborador d'aquesta casa, vell per dir que ja ho havia estat, perquè no, recordem les seves intervencions a l'Illa del Tresor, amb Francisco d'Enxumeu d'Esmoliner, que ha baixat de la Mola per parlar-nos de la, bé, de l'Aixa, no? I és, en aquest cas, quan vas fer el teu primer barco, Xico?
Bueno, es remunta ja molts anys. Pot ser, com tots, hem d'aprendre, i jo em vaig... els primers coneixements que vaig tenir estan parlant ja de fa més de 30 anys.
Quina edat tenies tu llavors? Doncs
pues estan parlant de 25 anys, potser.
Una criatura.
Una criatura. I record pues, com el meu pare va fer alguna xalana.
Uh-huh.
I jo, pues, me va cridar molt l'atenció i va ser quan vaig començar a adquirir alguns coneixements per fer aquesta embarcació en concret, no?
La xalana era per altres o la feia per encàrrec per algú?
Bueno, en aquest cas va ser les dues que li vaig veure fer així que jo vaig estar més implicat i vaig estar al seu costat. Una va ser per altres i l'altra va ser un encàrrec. El papà era fuster, ha estat fuster tota la vida i s'ha dedicat sempre professionalment en això. Sí que es ve que els darrers anys pues, s'ha dedicat a la fusteria comercial i lamentablement jo no he pogut adquirir els coneixements que m'hagués agradat de construcció d'embarcacions, perquè ell quan havia fet embarcacions era molt jove. Ell sí que es ve que, bé, com em record, tinc que m'hagués dit que el primer bot que va fer ell el va fer en els 16 anys. O sigui, t'estic parlant dels anys 50, 45, 50. Jo no era. Ja m'hagués agradat aprendre, perquè la xalana, diguem que la germana petita de la saga, jo sempre, la paraula de mestre d'aixa sempre li he tingut molt de respecte. Jo no som mestre d'aixa, no m'he considerat mai mestre d'aixa, perquè un mestre d'aixa és una persona que és capaç de dissenyar i planificar i construir, per exemple, un llaüt, que seria la màxima exponència d'embarcacions tradicionals a Formentera. tenim es bot, que està allí entremig, i la Xalana, la germana petita, que sé que es feia servir pues, això, per navegació més costera i més i com auxiliar d'altres embarcacions fondejades i coses així.
Déu-n'hi-do, eh? Fa que reflexionar com han canviat, com ha canviat Formentera en només dues generacions, perquè ara que deies, no?, que ton pare va fer la seva primera embarcació amb 16 anys, que és una edat molt tendra, jo recordo també, en aquest cas, el regüelo dels meus fills, en Vicent Andreuet de Cala Saona, que m'explicava una volta que el primer cop que va treballar amb un porc, perquè ell després es va convertir en un matancer molt, molt conegut a Formentera, tenia 13 anys, em sembla recordar. 13-14 anys, i això avui ha canviat moltíssim. Saludem un moment en Esperança, que creiem que té visita. Esperança!
Sí?
Que us hem vingut a veure, no?
Sí.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Només preguntar-te, Esperança, clar, com a cosidora tradicional, no sé si heu sigut usuàries o heu sapigut sempre doncs, que en aquest cas doncs, en Francisco i la seva família doncs, han fet embarcacions i na Rita doncs, amb cadires d'espart.
Sí.
Sí, no?
Sí, ja, na Rita la conec molt bé i havíem fet tallers juntes i tot això d'aquí. I ara, pues, a veure si el que dèiem, si per roba de pagesa, si la gent s'anima i poguéssim fer alguna cosa també.
Doncs ja ho sabeu, aquesta pedreta, aquest suggeriment que tira en Esperança, reivindicatiu en aquest cas, de dir, els tècnics, qui sigui, doncs a veure si fomentem aquesta producció de roba artesanal, de roba tradicional, de mètodes tradicionals. Moltíssimes gràcies, Esperança, i enhorabona.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, bon dia. Molt bé. Francisco, tu deies que no et consideres un mestre d'aixa, eh?
No, a veure, humildament parlant, un mestre d'aixa per jo és això, no? Una persona que és capaç de dissenyar, de projectar i de construir una embarcació com pot ser un llaüt. Això són paraules majors. Jo li tinc molt de respecte en aquesta... Ja m'agradaria jo ser un mestre d'aixa. No he tingut l'ocasió d'aprendre. Però he tingut la gran sort, com a mínim, d'adquirir uns coneixements per fer una petita embarcació com una Xalana i la gran sort que hem tingut, ho comentava amb na Rita abans d'entrar aquí a estudi, la meva generació, puc dir, pel meu exemple, ho he fet perquè, per gust, per tradició, per conservar aquells coneixements que me van transmetre i per com a hobby, no? Però és que no miram tan enrere i veiem que aquella gent no ho feien per gust ni ho feien per hobby, ho feien per obligació. Perquè no hi havia una botiga on anar a comprar un barco. Ni hi havia sous per comprar un barco. Ni mancos per comprar una cadira, possiblement. Ni per comprar unes espardenyes. Ni per anar a comprar un mocador brodat. Aquesta és la reflexió que jo faig, no? Que tenim molta sort, és que avui ho podem fer per gust, per pur plaer i per disfrutar-ho, però realment que formava part de la tradició i que feia que la vida en Castilla no fos potser tan dura, que ja ho era prou, però si sabien fer allò que necessitaven per la vida des dia a dia, pot ser que els hi fes una miqueta més fàcil la vida en Castilla tan complicada segurament en aquella època.
Veus amb impotència que ningú, o no sé si tens algun aprenent, algú que vol que estigui ara treballant amb tu, perquè li puguis transmetre, perquè puguis fer tu també aquesta funció, aquesta tasca de transmetre coneixement, hi ha algú o no?
He de dir, lamentablement, que ara mateix no. Sí que es ve que quan fas una cosa així, jo la darrera Xalana la vaig fer fa 8 o 9 anys i la va veure gent, la va veure molta gent, i molta gent pues es va interessar, no? Perquè una cosa com a una novetat, una embarcació de fusta, que no, ara mateix no hi ha ningú que es dediqui a fer-ho aquí. Però a la volta, algú que estiga disposat a implicar-se a fer-ne un ara mateix, pues no hi ha ningú, que jo no conec ningú. Sí que es ve que crec que seria molt important que això no s'aturi, ara tenim el fil molt tensat i abans de que es rompi, hi ha d'haver un relleu. Jo els pocs coneixements que puc tenir estarien encantats de transmetre'ls. I a la persona que pogués tenir el més mínim interès en aprendre, hi ha que facilitar-li perquè ho pugui fer. I això no ho podrem fer si no és amb implicació de tots, absolutament tots. Na Rita està encantada d'ensenyar, però hi ha d'haver gent que vulgui aprendre. I sobretot, sobretot, crec que les institucions, mitjançant cursos i tallers de formació, s'han d'implicar en el màxim perquè això pugui continuar. I posar-ho en valor, no només que na Rita pugui ensenyar i algú pugui aprendre, sinó hem de poder mostrar que na Rita ho ha ensenyat i algú ho ha après, i aquí està, perquè ho vegin els nostres veïns i els nostres visitants, per què no?
Coincidiu, Rita, amb el que diu en Francisco?
Totalment, sí, totalment. Jo crec tal vegada, Francisco, que si tu t'animes, és a dir, bé, vaig a fer un taller per a veure qui vol aprendre a fer una xalana. Tal vegada tinguessis alumnes.
Sí.
El que passa és que, clar, hi ha que tenir un lloc...
Sí, exacte, Rita.
I hi ha que tenir un material, que tot això costa
material,
molts de sous.
I suposo que és temps, no, també?
I les ferramentes, sí. I tot això. No és el mateix encordar una cadira que fer un barco, ni molt menys.
Sí, estan parlant del factor temps, que, com ha dit en Bernat, que avui el factor temps és molt...
Anem amb presses.
Anem, tots sí. Tenim molta pressa, sí. Però sí que pot ser que passa que no és fàcil.
No és fàcil. Hi ha que tenir uns puestos perquè no pots tenir la xalana a l'aire, perquè si fa sol te la socorre i si fa aigua te la infla. O sigui que el teu cas és molt diferent d'encordar cadires. Ara, que té un valor importantíssim, sí.
A la pedra també s'ha treballat molt a Formentera. Encara veiem paraters, gent doncs, que es fa la seva pròpia paret. Jo faig una caminada per Portocelà i sempre veig un senyor allà doncs, molt pacientment fent-se la paret des de fa temps. I dona gust veure-ho, et pots quedar encisat mirant-ho. Però tu volies fer una menció a un cosí teu, no també?
Bueno, sí. Jo en la meva família venim de tradició de moliners i el meu cosí, en Xico, pot ser el que ha heretat d'en Joan Desmoliner, del meu tio, en Pau Descansi, d'en Joan Desmoliner, l'últim moliner de les Illes, i el tio Joan li va transmetre en Xico els coneixements suficients com per arreglar un molí, que ja són molts, perquè un molí és una cosa molt, molt concreta, que molt poca gent coneix aquesta tècnica, i de fet la darrera restauració que s'ha fet en el molí vell de la Mola l'ha dirigida en Xico. Per tant, de totes maneres, l'ofici de fuster, no necessàriament hi havia que ser fuster a Formentera, però sí que es ve que a totes les cases, això na Rita, que potser ho coneixerà més, a totes les cases hi havia coneixements de fuster, hi havia alguna eina de fuster, perquè és que hi havia tantes coses de la feina del camp i de la feina de la mà i de les coses que quotidianament es feien a les cases cada dia que necessitaven d'un fuster, encara que fos aficionat, no? I un mànec d'una aixada estava fet de fusta, la coberta d'una casa estava feta de fusta, una embarcació estava feta de fusta, una cadira estava feta de fusta, i era un ofici molt relacionat amb sofer de silla.
Gràcies als dos per haver vingut aquí i en fi, disfruteu molt d'aquest reconeixement, en aquest cas el diumenge en aquest acte. Gràcies, Rita Costa.
Moltes gràcies a
vosaltres. Francisco Torres.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Bon dia. Demà més de Far a Far a partir de les 8.